Demà divendres, el grup Baix Penedesenc Guardafuegos presenta al Vendrell el seu nou disc. Ens parla d'aquest nou treball la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia. Estem a portes d'aquesta gran estrena que teníem moltes ganes de dir-vos, i és que ha sortit un nou disc, en aquest cas Un billete con ventana, i és de Guardafuegos. Per això avui en tenim a la secció d'actualitat a dos membres del grup, el Rosendo i el Marc. Molt bon dia, com esteu?
Bones, molt bé, Lourdes. Encantats d'estar com un disco més amb tu.
Vaja, què tal, Rosendo?
Hola. Bon dia.
Bon dia. Bueno, feia temps ja que havia sortit. Ara sí, per fi, demà es farà la presentació del disc. I expliqueu-nos una mica com ha estat aquest procés, perquè és llarg, tediós, això de que vagi a cos no és com el que estem acostumats d'aquests grans cantants. Sou grans, però l'empresa discogràfica i tot això és molt més complicat, oi?
Sí, però la veritat és que aquest disc ha sigut quasi... s'ha gravat de forma automàtica, perquè... la veritat és que vam quedar tan contents amb el resultat de l'anterior, de lo que tenia que ser, que tal com vam començar a sortir cançons noves, vam voler repetir el mateix sistema i vam tornar a gravar sota la producció de Pepo López els mateixos estudis, la Casa Murada. L'única diferència és que aquesta vegada hem gravat més cançons, que són cançons totes noves, composades des del moment que va sortir lo que tenia que ser, en endavant. I és l'única diferència, però vull dir, va ser d'una manera molt automàtica. Estàvem tan contents i amb l'anterior resultat que, ja et dic, d'una forma automàtica es van posar a gravar, a preparar aquest disc, no?
Uh-huh. Sí, el tedi ve després, per dir alguna cosa, perquè penso que ho vam gravar el mes de març del 2023 i, pues, compte, fins que va sortir, que era el 31 de gener, pues, són 8 mesos. No, 10 mesos. 10 mesos de, bueno, de procés llarg, de acabar de fer mescles, masterització, pensar en el disseny, buscar gent que faci la campanya de comunicació, veure quins són els calendaris per anar fent avançaments, per fer videoclips, i tot això és, bueno, és un procés que aquest cop ha sigut més llarg que mai, jo crec, des que vam acabar de gravar fins que ha sortit mai, havien estat 10 mesos.
Ha sigut feixuc, sí.
Feixuc, sobretot, per exemple, el Rosendo, que és el que fa...
quasi un
que
parto,
porta el pes de tot.
Quasi un sí, parto, directament, no?
Bueno, sí, ha sigut... la veritat és que ha anat una mica així. També perquè havia l'estiu al mig i a l'estiu no ho recomanen per treballar aquest tipus de coses, no? Llavors, vam començar a treballar en sèrio després de l'estiu. Al setembre va sortir, si no recordo malament, el primer avançament. I sí, s'ha fet llarg. Però tot això ens ha anat bé a nosaltres per també preparar, com ens ho fem tots nosaltres, doncs, per poder preparar la gira que hem començat un cop ha sortit el disc i tot això. I sí, ha sigut quasi un any, però no hem estat aturats. La veritat, també el grup ha estat tocant tot aquest temps.
Uh-huh. Heu anat fent cosetes, ara sí, demà, a les 10 de la nit a la plaça del Mercat del Vendrell, serà quan tot el públic Baix Penedesenc, i suposo que molta gent que vindrà de fora, fareu aquesta posada de llarg. Jo me'n recordo quan vau fer la presentació de l'anterior disc, que el vau fer al TAC. Canviar l'escenografia i tot això us beneficia o ho haguéssiu volgut d'una altra manera?
Bueno, és també intentar no fer el mateix, no? Aquell va anar molt bé. Pensa que també, quan el vam presentar, era abril del 2021, és a dir, estàvem encara en un procés de mitja pandèmia. Uh-huh. Crec que no es feien concerts a l'aire lliure en aquell moment, sinó que havien de ser llocs que hi hagués control, perquè només hi havia el 50% de l'aforament, s'havia de deixar allò un lloc sí, un no, mascareta, tal. Llavors, tampoc és que hi haguessin altres opcions més de fer-ho. Va anar molt bé aquell, tu hi eres, tu ho saps,
sí, que
va anar bé.
Molt xulo.
I ara era, què fem? I no, tampoc volíem tornar a repetir, no? De tornar a fer, doncs, dintre la programació de la temporada. I vas pensar en opcions i com que aquest, bueno, l'Ajuntament del Vendrell fa aquest cicle que està molt bé, realment, que és el Sent la Música, que són grups del Vendrell i en llocs, en places, bueno, a l'aire lliure, es busquen llocs molt variats, on alguns no és habitual que es faci concerts. I pues, encaixava bé, ja havíem tocat fa 2 anys amb aquest cicle, allà al carrer de la casa del Benvingut Socies, i vam pensar que estaria bé fer-ho allí. I bé, l'Ajuntament en aquest sentit s'hi ha vingut molt bé, perquè sempre ens hem entès molt bé. Allò de no, que un grup no és profeta en su tierra, nosaltres no podem dir, perquè realment l'Ajuntament sempre, i no crec que no només amb nosaltres, amb els grups de locals, intenten donar-los visibilitat i emocionar-los, i pues, nosaltres que encantadíssims.
I vull remarcar sí. que a diferència de l'anterior disc, que per mi aquell concert va ser segurament, de tots els que hem fet, està al pòdium, no? Està entre els 3 primers, perquè va ser molt emotiu, veníem d'una bueno, pandèmia, d'unes restriccions molt severes, però va estar molt bé perquè el TAC és un escenari molt, molt especial, però també va haver-hi molts convidats i va ser una posta en escena diferent a la que acostumem a fer. Ara, aquest concert que farem demà és Guardafuegos en estado puro, és el nostre repertori interpretat per nosaltres i és el que estem fent en aquesta gira que ja hem començat fa uns mesos. Llavors, pues, era com a diferent, no? Com dir, vale, l'altra vegada ja ho vam fer amb convidats, ara volem fer un concert, però que sigui pues, l'hora i pico que toquem, hora i mitja, de Guardafuegos, de principi a final.
No deixarem cantar ningú aquest cop. Volem cantar tot nou.
Com a vol, deixaré cantar el Marc alguna cançó.
Alguna cançó.
Si es porta bé. Si es porta sí. bé, no?
Això ho has dit tu, però jo ho he pensat també.
Escolteu, el disc que es va publicar el 31 de gener, ja porteu unes quants, es va fer la gira de presentació, va començar a la Sala Zero de Tarragona, heu estat a Rubí, Gandia, Sagunts, Aragosa, Madrid. Com ha anat des del 31 de gener fins ara, quina valoració en feu de com ho està rebent el vostre públic?
Super, estem supercontents, perquè nosaltres havíem sortit en comptades ocasions fora de Catalunya, i ara que hem començat a sortir més i més seguit, pues estem supercontents, perquè l'experiència és al·lucinant. Sempre s'ha dit que Madrid, per exemple, és el bressol del rock, així cantat en castellà, i bueno, hi havia prejudicis per el que fos, perquè allí estan els mitjans, pel que sigui, però és que realment Madrid, bueno, pues això és Madrid. I vam tocar allà i la rebuda va ser fantàstica. València també, a Sagunt, a Saragossa. Bueno, estem molt contents perquè estem sortint totalment de la nostra zona de confort i la rebuda està sent molt bona.
I aquest també és un canvi respecte a l'altre cop, perquè el del TAC va ser el primer concert de... que el disc va sortir a mitjans d'abril i això va ser 7 o 8 dies després, una setmana tot just. Era molt, com, tot molt ràpid i feia que no tocàvem. Estàvem en aquest context de pandèmia i va ser com una mica allò, hòstia. No, potser hauria anat bé una mica de rodatge, aquesta es va anar molt bé. I ara l'hem tingut, aquest rodatge. I això ajuda perquè vas ajustant coses, no? Quan fiques un repertori nou amb cançons noves, doncs, tampoc saps ben bé com reaccionar la gent. Primer fas una prova, o bueno, fas un repertori que et sembla que anirà bé, però veus que aquell tema igual no està ben bé aquí, el proves en un altre lloc i funciona millor. I això és el que hem anat fent aquestes setmanes. Hem anat afinant coses i realment jo crec que el repertori que ara portarem a Vendrell demà està millorat en quant als tempos que fem nosaltres. Està tot més pensat que no al principi, que no sabies molt bé com anava i havies de veure com reaccionava la gent.
Sí, perquè tu tens una idea i després és tot un art, això de elaborar el repertori. O sigui, tu tens una idea, ho proves al local d'assaig, però després al directe dius la mateixa cançó és molt curiós perquè la mateixa cançó posada en un lloc o en un altre funciona totalment diferent. I és algo que només ho pots provar en directe. I ara aquesta vegada hem tingut l'oportunitat de fer-ho i ja estem més rodats en aquest aspecte.
Clar, dèieu que abans doncs, era menys habitual, no?, sortir de la vostra zona de confort, però després del concert de demà marxeu cap a Lleida. Després anireu a Vitoria, Burgos, Puigcerdà, Andorra la Vella i Santander. Jo crec que és la vegada que més esteu sortint, no?
Sí, era la intenció. De fet, el disc es diu així per això. Era la filosofia d'aquest disc, de portar les nostres cançons més enllà, i per això es diu Un viatge de conventana, el disc, per veure nous paisatges i portar les nostres cançons més enllà, com he dit abans.
Clar, és un repte, però està bé no sentar-te en el que ja saps fer, o dius, bueno, més o menys toquem per aquí, va bé, la gent ens coneix, però bueno, també doncs està bé mirar una mica més cap allà, no? I hi ha dies que et sortirà millor, hi ha dies que et sortirà més pitjor, hi haurà menys gent, però bueno, és el que jo crec que és el següent pas que tocava fer.
Clar. El quart treball discogràfic, el que suposa, no?, aquest primer disc de llarga durada, no? I també amb trets molt característics, no?, de potser és el més rockero, no?
Això diuen tot, no?
Això diuen.
Des de dins, igual costa una mica més de veure. Sí que és veritat que al ser més llarg, pues, ha caigut més canya. No sé si és per això. És veritat que del segon al tercer va haver-hi un canvi, que jo vaig començar a tocar la guitarra elèctrica i a l'hora de composar, pues, això s'ha notat. I segurament ha recaigut més en aquest quart. A l'hora de composar, tindre una guitarra elèctrica o una guitarra acústica, pues, canvia la sonoritat. Jo crec que això té bastanta culpa. I, bueno, de fet, pues, jo què sé, pues, que ens està donant ara per aquí.
No, i a més, també el que diu molta gent és que en directe encara fotem més canya que en disc. Tothom el que vulgui descobrir, que vingui demà.
Clar, no, és a dir, això no s'hi pot explicar. És a dir, ara ho expliquem, però no farem cap spoiler, lògicament. Clar, jo us preguntaria, la gent que vagi demà al concert, que tingui ganes, no, de veure Guardafuegos en estado puro, també sentirà cançons d'altres discos o no? Serà íntegrament Un billete con ventana?
No, sentirà cançons dels altres discos, per suposat. Ja portem quasi 10 anys, són 9 anys aquest any que fem com a banda, i clar, tenim 4 discos, hi ha cançons que ens agraden i que encara estan, no cauen del repertori.
Tot i que sí que és veritat que estarà centrat en l'últim, perquè és evident que és el que presentem i estem molt contents del disc, però ja es podrà sentir de tot. I vull recordar, que sembla que no ho hem dit, és demà a les 10 del vespre a la plaça del Mercat, és gratuït per tothom, i que veniu, home, veniu, no?
I de franc, és a dir, a sobre no han de pagar.
De franc, vull dir, de franc, i sí, sí.
No hi ha excusa, no hi ha excusa.
No diguin,
ah, jo no cobré.
Escolteu, quin tema us agrada més dels que composen aquest disc?
Uf, jo estic entre dos. Estic entre dos. Hi ha dos que m'agraden molt, si m'agraden tots, per suposat, que si no estarien al disc. Però a mi hi ha dos que m'agraden molt, que són el primer i el segon, Màfia i Los Mismos de Siempre.
A mi em va canviant. Va d'èpoques, no sé. Últimament m'agrada molt escoltar D'on hay que firmar, però també Los Mismos de Siempre, no sé, va canviant.
I a tu, Lourdes?
A mi, el que de moment m'agrada, m'he dit cuenta tarde.
Mira, quina elecció. Curiosa.
És curiós perquè està quasi de les últimes, i també va ser... És molt curiós, això. És una anècdota que, bueno, la puc explicar perquè no és privat, però és una anècdota molt curiosa perquè jo sé de bona tinta que a l'anterior disc a tu t'agradava molt Algo que perder.
Sí.
Pues, doncs tant Algo que perder com Me di cuenta tarde són cançons que van entrar al disc a l'últim minut.
Ostres!
Que van estar a punt d'estar fora. I són les teves preferides. Jo no sé si o tu tens un gust molt raro o nosaltres no tenim ni idea d'escollir les cançons.
No. Aquí passa algo. No, al final jo crec que en el món de la música no hi ha res escrit, no?, que diuen. Crec que sobre gustos, colors, no? I jo crec que, sí, sóc una convençuda de que aquests, els ritmes, els sons, no sé, són els que més m'han atret i sempre han dit el mateix, no? Que ha tornat a passar i no ho sabíem, no? Que estava in extremis ficat en el disc. Curiós.
Sí. Bueno, al final, clar, tu fas una selecció, i en aquest cas ens van quedar 9 temes per gravar i en volíem fer 8. O sigui que una ha de quedar fora, no és que no t'agradi, sinó que has de triar. I aquesta, i bastant tranquil·la, que va quedar finalment fora, que per cert, és un tema que també fem en directe ara, eh? Vull dir que la gent el pot escoltar igualment perquè l'estem tocant, que ens agrada molt, però no podien gravar tots. Uh-huh. I al final vam gravar Medi Cuenta Tarde.
Clar, ara mateix, amb tot el que heu treballat, us podria donar per fer un altre disc? Perquè, clar, sou molt productius.
Ara mateix no.
Ara mateix no.
Hi ha descarts d'altres discos, però és que hi ha molts temes que, ja, tot i que no s'hagin gravat mai, ja no els fas ara, perquè estàs en un altre punt.
Clar.
Llavors, quasi que el millor, com va passar aquest últim disc, és sempre fer cançons de nou perquè surts, ja ho fa aquesta banda, el que som ara. L'anterior disc sí que n'hi va haver encara alguna que teníem antiga, que se'ns havia quedat allò a l'espina de gravar, com Enciendo una luz, i es va acabar afegint, no? Però ara anar a recuperar temes que n'hi ha, eh? N'hi ha molts que s'han fet en directe i que s'han anat abandonant i no s'han gravat, però no tindria, jo crec que no tindria sentit, vaja, no sé si el que s'ha pensat.
No, per res. Jo estic molt... El que passa és, també s'ha de dir que després de fer aquest disc, bueno, estic passant una crisi total d'inspiració, però no em fa por, tampoc, perquè igual és que m'he tornat més exigent. Tu abans m'has preguntat, Lourdes, quines eren les cançons que més m'agradaven d'aquest disc, i estic entre de màgia de los mismos de siempre, i clar, necessito que si composo alguna cosa, ha de ser, m'ha de motivar tant com em motiven aquestes cançons. Bé, aquesta tarda mateix, estava fent... estava tocant la guitarra i surten moltíssimes coses, però potser cada cop som més exigents i mirem cap endavant, per suposat, com diu el Marc, mirar enrere ara no tindria cap sentit.
Clar. Quasi 10 anys, quina valoració en feu d'aquests 10 anys, quasi? De com heu anat evolucionant, en quin punt esteu, què us falta per fer. Filosofeu-me una mica.
Que parli el Marc, perquè jo diré improperis i no... Ui, va.
jo convidaria que digués els improperis, que així és més divertit. Però per part meva, no sé, em falta molt per fer. Això és un procés molt llarg i jo crec que haguem de començar. Llavors, mentre tinguem ganes... I l'avantatge en altres és que això... A nosaltres ens agrada la música. És a dir, les coses no les fem per dir anem a fer alguna cosa i anem a tenir èxit i anem a fer diners,
no.
Que també t'agrada que arribi la gent, però és allò que dius, nosaltres seguirem tocant, almenys jo no m'imagino d'aquí 15 anys no tocant, perquè estem, doncs no estem tocant amb grans escenaris, bé, ja no ho sé.
Nosaltres ara mateix, i crec que parlo en nom de tots, i el Marc me dirà si m'equivoco, estem potser en el millor moment, perquè el que estem vivint, o sigui, això que estem fent, la gira que estem fent ara, ens ha donat un punt i una alegria i estem descobrint jocs nous i la nostra música està agradant i estem disfrutant com canalla. Vull dir, hauria de passar alguna cosa molt greu perquè, bueno, se'ns apagués la flama, no? Uh-huh. Nosaltres estem ara en el nostre millor moment.
L'avantatge d'això és que nosaltres, jo crec que anem a poc fent el procés normal i lògic. Cada disco i cada moment és el millor. Però és així perquè anem a poc, perquè no hi ha, per mi no hi ha dreceres. Uh-huh. O sigui, hi ha gent que comença amb el món de la música i se'n va a programes de televisió que ara estan molt famosos per tenir l'èxit immediat i llavors al cap d'un moment aquell estiu ja giren per Palau Sant Jordi perquè s'han fet famosos.
Uh-huh.
Molts no acostumen a acabar bé perquè això és un procés que jo crec que demana el seu pas a pas.
Uh-huh.
I llavors l'avantatge d'això és que, clar, no, tens molt camí per recórrer, amb la qual està bé anar fent cada cop sigui millor que l'anterior i segur que no es trobaràs una hòstia gran de dir, és tan fictici cada cop estic tocant davant de 15.000 persones perquè m'han vist alguna tele.
Mm-hmm. Important això que dius, perquè al final no tothom és com que espera aquell moment d'or, no? Aquell apadrinament, aquell moment estel·lar que molts cauen, és a dir, al final has d'estar tocat, no? Per una vareta màgica que dic jo...
Perquè tenim 45 anys ja, eh? Tenim 45 anys, ja no...
Ja no, no.
Les coses, ja no busquem...
Ja no busqueu aquest, aquest punt. No. Val a dir que el grup... avui tenim aquí a dos dels membres, el Rosendo Hernández, a la veu i a la guitarra. Tenim el Marc Guitart, el nostre company periodista, al baix, però també us acompanyen el Miquel Martínez a les guitarres i al dobro, el Ferran Robuster, al piano i a la Hammond Accordion, i a l'Oriol Moya a la bateria i percussions, que sempre us tinc els dos i la resta sembla que m'ho oblidi, però no me n'oblido. Així que, si us sembla, acabarem aquesta entrevista amb una cançó i què faig? Poso la que m'agrada a mi?
Vinga,
va. Doncs demà tothom a les 10 de la nit a la plaça del Mercat del Vendrell per veure Guardafuegos en Estado Puro i aquesta presentació oficial d'un billete con ventana. Rosendo, Marc, com sempre, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa.
Un plaer, Lourdes.
Una abraçada i que demà vagi molt bé. Allà estarem. Ese sabor a que se hace grande, no quise verlo venir. Ahora entiendo lo que mi madre quería decir, me quería decir. Se hace grande, no quise verlo venir. Ahora entiendo lo que mi madre quería decir, me quería decir.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
De seguida truquen a la porta els companys dels serveis informatius que ens acostaran aquest segon flaix informatiu del matí. Són 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa als nostres municipis. I continuem, tot fent tertúlia també amb l'actualitat de quilòmetre zero més propera com a bandera. Tertúlia, on avui ens acompanyaran el periodista del diari Ara, Jordi Salvat, i el director del setmanari El 3 de 8, Ricard Vinyals. Amb ell sí que tancarem aquesta segona hora a les 11.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un nou repàs de l'actualitat penedesenca. Henkel Freixenet creix un 4,1% i assoleix els 1.230 milions d'euros de facturació. Henkel Freixenet ha tancat el 2023 amb 1.230 milions d'euros de facturació, un increment del 4,1% respecte a l'exercici anterior. La firma vinícola ressalta un creixement del 6% en el cas d'escumosos i un increment de l'11% en begudes espirituoses. Per contra, els vins tranquils han caigut un 8%. En un comunicat difós aquest dimecres, l'empresa ressalta l'aposta durant l'últim any per les marques estratègiques com són Freixenet i la italiana Mionetto. D'altra banda, tot i que tenen una representació minoritària en el gruix de vendes, s'ha disparat interanualment el consum de les marques de xampany francès Alfred Gratien i Gratien Ammeyer. Pel que fa a la marca Segura Viudes, aquesta es va veure afectada per una caiguda de demanda als Estats Units que va fer caure les vendes globals un 7%. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal presenta el seu pla estratègic de turisme pels 4 anys vinents. El passat dijous, a les bodegues Pinort Mas Muntanyans, va tenir lloc l'acte de presentació del pla estratègic de turisme de Castellet i la Gornal. Xavier Revuelta, alcalde de Castellet i la Gornal, va obrir l'acte posant èmfasi en la necessitat de disposar d'una eina de planificació turística per tal de continuar apostant pel desenvolupament del municipi com a destinació. El pla estratègic de turisme de Castellet i la Gornal està compost per diferents línies d'actuació, les quals són la cooperació i el treball en xarxa, la singularitat i la identitat, les infraestructures turístiques i la digitalització i promoció. I per cada àmbit s'ha treballat una proposta d'accions a dur a terme, les quals seran aplicades per part de l'Ajuntament gràcies a disposar d'una tècnica de turisme marcada en el programa del Servei Tècnic de Turisme Compartit del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Vilafranca acollirà la tercera edició del Congrés d'Emprenedoria Jove Catalunya Summit. Vilafranca serà la seu del proper 27 d'abril de la tercera edició del Catalunya Summit, un congrés adreçat a jovent amb ganes d'emprendre i amb interès en tenir un major coneixement sobre innovació i esperit empresarial. El Catalunya Summit està organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca i per Tàndem, una associació sense ànim de lucre que promou l'emprenedoria local com a catalitzador econòmic. Durant la presentació de la jornada, el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Medialdea, destacava que el Catalunya Summit és un espai per agafar pautes, aprendre i inspirar els més joves. El programa del Congrés comptarà amb ponents de renom del món empresarial i la innovació, com l'empresària Txell Bautista o el psicòleg social César Llorente. I acabem parlant-vos del taller de sensibilització lingüística per a personal no docent dels centres escolars a Calafell. La regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament de Calafell i l'Oficina de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística han organitzat aquest mes de març un taller sobre sensibilització lingüística adreçat a membres de la comunitat educativa, concretament a personal no docent. Hi han assistit 20 persones, conserges de les escoles i dels instituts, administratius dels instituts i monitores de menjador de l'escola La Ginesta. Entre altres aspectes, el taller reflexiona sobre l'ús de la llengua catalana en el context plurilingüe i la importància que tenen aquests professionals per facilitar que els infants i les famílies l'aprenguin i el practiquin i així estiguin en igualtat de condicions per al seu progrés social i professional. Les valoracions que els assistents fan del taller són molt bones, amb una mitjana de 9,5 sobre 10 punts. Les sessions de sensibilització responen a una línia d'actuació important del Pla Educatiu d'Entorn de Calafell i també prioritària del Consorci per la Normalització Lingüística per incrementar els usos interpersonals en català.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com us explicàvem abans del flash, farem tertúlia periodística perquè ens acompanyen un parell de companys per parlar d'actualitat de quilòmetre zero. I ho farem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Una setmana més, acompanyada de dos cracs, el Jordi Salvat, del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I un altre crac, el director del 3 de 8, el Ricard Vinyals. Molt bon dia.
Bon dia, i algun dia haurem de fer una amonestació, això tant de crac.
Clar, no, clar, clar, crac,
no pot
crac.
Ser això, no pot ser això, Lourdes. Jordi, per la meva part, tu potser sí, però jo no...
Que de crac, que te crac i amb el pop-cross, eh?
Exacte.
Sí, exacte. Exacte.
Bueno, anem a parlar de temes així candents d'aquí de la comarca, tot i que estan relacionats amb altres temes, i jo començaria amb aquest límit al preu del lloguer que veiem que municipis com Albinyana, Santa Oliva, doncs ja estan a punt de trencar. Jo us preguntaria, perquè jo ja he dit la meva opinió públicament en aquest programa sobre el tema del límit al lloguer. Vosaltres com ho veieu? A l'hora no cal. A veure, un dels
veure,
dos.
Aquestes, aquest tipus de mesures, quan se limiten preus, a vegades poden ser una arma de doble fil, si pot ser un bumerang. No ho sé, a veure, per exemple, aquí a la zona on sóc jo del Baix Gaià hi ha molt poca oferta de lloguer. Si la gent que fa? La gent lloga cap a lloguer d'estiu, que treus molt més rendiment del pis que no tot l'any, tens, entre cometes, menys riscos. És complicat el tema del lloguer, però tot s'ha de veure com evoluciona i com la gent que és propietària de pisos, doncs com si troba algunes trampetes, la majoria per aconseguir un preu millor, perquè és que avui en dia no ens enganyem. El mercat immobiliari és un mercat immobiliari, és un negoci. Tot això que posa que la Constitució, que tothom ha de tenir un habitatge digne, això és fullaraca. Hi ha molta gent que no té un habitatge digne perquè el mercat li impedeix tenir un habitatge digne. No sé, jo és això, jo crec que han d'haver uns mesos, algun any, per veure com evoluciona, però ja està avisant que hi ha alguns propietaris que estan fent cas amb els seus assessors i estan intentant doncs aconseguir el màxim benefici dels seus pisos amb el marge legal. Per exemple, aquest tipus de lleis sempre tenen les seves trampetes i estan, jo crec que és això, que estan intentant aconseguir doncs, això, el màxim rendiment dels pisos. El que dic,
jo crec...
Tindre un pis és un negoci.
Clar, però jo crec que hi ha coses, i aquesta és una capdalt de l'habitatge, que haurien d'estar directament fora del mercat especulatiu, privat, o el que sigui, no? El mercat immobiliari, això així, hi ha coses que o sigui, tu, amb els impostos que paga tothom, hauria d'estar allò més o menys acotat, que no poder fer segons què amb els immobles, no se poder fer temps no sé què amb la salinitat, hi hauria coses... Bueno, en fi, i si tu, vols, no sé, tens calés i et compres 4 o 5 pisos per ser el gran tenidor, no? De 5 o 6 pisos, no? Doncs, escolta'm, si guanyes menys, que sé, no te'n compres 3 en comptes de 5, no ho sé. A mi, la veritat és que em sulfura bastant això, eh? Perquè, i a més, jo vaig ser víctima fa uns anys, vaig per motius personals, vaig haver de viure uns anys com aquell qui diu a Ran de Mar, i evidentment era per gust, i acaba fent, i mentre bueno, jo sabia positivament que era una cosa temporal, i temporal volia dir la temporada de... per prometeu la reiteració, la temporada d'hivern. Jo sabia que era un pis que té uns costos assumibles perquè estava pensat per, diguem, professors, estudiants, això. Però el primer dia que vaig entrar a l'octubre, em va dir la propietària, em va dir, no, és que el maig tu fora. Per tant, jo que ja sabia que ja n'estava bé una cosa molt provisional de pocs mesos, bueno, doncs no li vaig fotre gaire escarafalls, però em poso a la pell de la gent que és per necessitat pura i dura de cada viure i això. I esclar, és que com, què fas? Fots el camp a l'estiu.
No, i per això en aquest país s'ha escampat molt la política de compra, la cultura de la compra. Realment, però és que és real. Vull dir, tu ets de segons quin municipi d'aquests de costa i és que no et surt a compte anar a lloguer. Vull dir, anar a lloguer, el preu ja és molt elevat, però a més corres el risc això, que et digui no, doncs ara ja no, i el faig servir per habitatge turístic o per lo que sigui. Per tant, és complicat. Ara, si com en altres països hi ha una cultura del lloguer molt, molt estesa i que igual doncs, el 70-80% de la gent viu de lloguer, aquí no sé quin tant percent actualment, però crec que deu ser
bueno, però això és la cultura,
bastant menys.
Això és la cultura que hem tingut sempre de la propietat, no? De la gent que com un estatus, o digui-li com un estat realitzat vitalment o socialment, no sé què, jo tinc una casa en propietat, un pis en propietat. Però clar, els tindries que, com que ja no s'ho plantegen, doncs, i tothom, potser un 80% diries que viu de lloguer, doncs aquestes coses no les tenen.
Clar, perquè ha molt lligat amb el tema de la poca mobilitat laboral que té la gent comparat amb altres països. Aquí la gent, doncs, mobilitat laboral poca. Hi ha gent que, per exemple, doncs, cada dia fa una hora de cotxe o una hora i mitja de tren per anar a treballar. Gent nativa veiem molt a les estacions de trens de tota la zona del Tarragonès i del Baix Penedès, i encara més doncs, a la zona del Garraf. Gent que viu doncs, a la costa, d'un lloc doncs, que prefereixen, i que cada dia fa doncs, un trajecte important. Quan abans, als anys 50, gent de 70, quan a tu et traslladaven de feina, doncs anava a servir d'allò quan te traslladaven. En canvi, potser també perquè en aquell moment igual només treballava doncs, un dels membres de la família. També, això també ha canviat, això. Però, clar, és el tema aquest de...
A veure, i els pisos...
La gent vol propietat, un pis en propietat.
Clar, i els pisos, a veure, tu podies treballar amb un sou normalet, no executiu, ni res, normalet, però els pares i això, termines a 15, 20 anys, sabies que una casa seria teva. No, saps?
No, però doblo l'aposta. A més, tenies una segona residència. Gent que dona un estatus molt elevat, no gent d'allò directiu normal.
Sí, tenia el xalet a la casa.
Ara això doncs, com a molt pot ser d'això, una segona residència que et vingui d'això d'herència doncs, als seus pares, que el comparteixes amb els seus germans, o si ets fill únic, doncs l'has aconseguit. Però és implantejable, doncs, no sé, gent de la meva edat, per exemple, tindre una segona residència. Però feines tens per tindre la primera, compartint de la segona, quan abans era normal, que una persona de Reus, per exemple, tenia el seu pis a Reus i el seu apartamentet a Salou. I això era una mica el somni d'un reusenc dels anys 70-80. Ara és impossible, ara doncs una parella de reusenca...
La feina que tens pot viure a Reus.
I amb dos sous, perquè un sou. Sí, abans podia fer un sou, i ara ja ho has de fer amb dos. Tot ha pujat molt de preu i vivim molt els consums, per exemple, els consums d'electricitat, el gas, tot això ha pujat moltíssim, la benzina. Clar, per tant, el tema del lloguer, doncs, que se'n sent interioritzat que viure de lloguer és tirar els diners. Jo si repasso tota la gent del meu entorn, de la meva colla d'amics o del meu entorn més proper, pràcticament tothom viu de propietat. És mínim, el que viu de lloguer, algú d'aquests que s'ha mogut molt perquè ha treballat a molts llocs diferents, però la majoria de gent té el seu pis o la seva casa en propietat. Clar, qui viu de lloguer? Doncs aquesta gent, doncs això, que té aquesta mobilitat, gent que està de forma provisional, i gent que igual que no pot accedir a un habitatge en propietat, però és que la mínima que poden accedeixen a l'habitatge en propietat.
Sí, però, home, perquè hi ha la diferència entre lloguer i propietat, o sigui, hipoteca, doncs és poca, clar.
És poca?
I després, també pensem, com pot ser que una gran ciutat europea com Berlín tingui uns preus regularitzats, uns topalls, no sé què, i es compleixi. Uh-huh. Es compleixi. O sigui,
són alemanys, és com és que Àustria també és un lloc que també es posa com a exemple de grans parcs d'habitatge de lloguer, també. El 80% de la gent viu, és un reportatge, viuen de lloguer i cap problema. I abans era així, vull dir, hi ha un canvi a partir... Jo crec que és el franquisme que fa, doncs, perquè la gent doncs quan tens una propietat, diríem que ets, entre cometes, menys revolucionari perquè tens més a perdre, doncs jo crec que es va fomentar doncs, que tothom tingués una aspirés i tingués al final una propietat. I això ens arriba fins ara, fins a la nostra. Igual que durant el franquisme, va haver tot aquest tema que ens diferencia molt d'Europa, que són els horaris que tenim, sota a l'hora, per exemple, de dinar o de sopar, que va ser el tema d'aquest a la gent, tenir dues feines, i llavors arribar més tard a casa, a sopar més tard. Clar, tu vas a qualsevol país, encara que sigui Mediterrani, a Itàlia, i a sopa, quarts de set, les 7 de la tarda, aquí i ara sopem.
A les 10, les 11 de la nit, depèn del dia.
I a les 10, les 11, això també. Exagerant, però mínim 9, quarts de 10, les 10, i això ens ve
de comprovat. I a més, esclar, està comprovat que els horaris europeus són molt més saludables, naturals, lògics, i això. Si tu sopes a les 7 de la tarda i te'n vas a posar per casa a les 8, quarts de 9, te'n vas al teatre, hòstia, la mobilitat, o sigui, l'economia, és que funciona molt més...
Sí,
molt més.
No, i per això, i el tema també era això, l'hora d'estiu, l'hora d'hivern, el gran debat que hi ha, que mai s'ha acabat d'aclarir, i és això.
El tema del
canvi d'hora, que ara doncs, fa poc el vam tornar a experimentar, jo cada any sento que... Aquest no ho hem dit, però altres anys que seria l'últim any, i això crec, ho veurem sempre. Una altra cosa que ve de l'època de Franco, perquè aquest horari que tenim aquí és no és el Meridià de Greenwich, que és el que ens
fa. No,
és el de Berlín.
Acabem amb el d'Alemanya, clar.
És el d'Alemanya. Sí, d'Alemanya que fem el pitjor, o el que no és adaptable a nosaltres, perquè clar, estem diferents, en una latitud diferent, i en canvi agafem el d'Alemanya, però en canvi les bones costums no les agafem. És una cosa que... es parla molt sempre de la baixa productivitat de les empreses... Tot va lligat al prime time de la tele, que sigui les 10, el que fa que la gent vagi a dormir més tard. Si vas a dormir més tard, què passa? Rendeixes menys a la feina. És una cosa evident.
Bueno, els alemanys diuen que a Espanya la gent està molt més a la feina, però va a la feina. L'altra cosa és que treballi.
Clar, que produeixi.
Però és que és lògic. És que és un tema de salut física, diguem. Rendir 11 i 12 hores, en canvi de 13, potser 6-7, doncs, bueno, molt més.
I aquí es va la feina,
sí, i allà sí, es treballa la feina.
Ara sentim els sindicats que de cara a l'1 de maig, a la mobilització de l'1 de maig, que està ja a tocar, que la reivindicació serà doncs, a les 37 hores i mitja, però per tendir les 32 hores, que 32 hores vol dir 4 dies a la setmana, 4 per 8. Clar, es parla molt sempre de les hores, però no es parla que aquestes hores siguin productives.
Ahir et dono tota la raó, Jordi?
Clar.
Tu pots estar 8 hores escalfant una cadira, o pots estar 4 i escalfant la cadira igualment, o pots ser molt productiu...
Clar, hi ha gent que fitxa i què fa? Doncs, bueno, el primer que fa la fitxa és anar a fer un cafè o fer un cigarro. I gent que fins i tot, això s'explica, i s'ha vist, gent que va al mercat a comprar, per exemple. Això passa molt a la funció pública, que hi ha aquestes ovelles negres que fa que llavors la resta de gent agafi mala fama, però hi ha aquest tipus de gent que no té cap mena d'escrúpol amb el tema aquest. Fitxo i...
I me'n vaig.
No anem bé, vull dir, el tema s'ha d'anar per productivitat, i la productivitat no vol dir treballar 8 hores seguides, igual vol dir treballar 6 hores i mitja, però que condeixin, que realment estiguis per la feina.
Ja veus Lourdes com ens escalfes,
Sí, sí, us escalfo. Jo ara heu parlat des de la vessant, el cas que no vull tornar al lloguer, però fins a quin punt és l'Estat el que, o el Parlament, m'és igual, qui ha de regular aquests preus? És a dir, si jo tinc una vivenda, per què no la puc posar el preu que em doni la gana?
És el debat, liberalisme, intervenció.
Clar.
Sí, però fins a quin punt ho hem de donar o fiar tot a la regulació del mercat pur i dur, i privat, i immobiliari, no? Bueno, si no intervens, doncs passen coses que gentrifiquen les grans ciutats, s'expulsen la gent que havia viscut tota la vida en un centre de Barcelona, per exemple, i que no pot continuar-hi.
Jo crec que simplement amb una mesura com impedir, prohibir, que els fons d'inversió entressin al mercat immobiliari, i és, jo crec que ja solucionaria molta més cosa.
Clar, aquí toquem un tema complicat,
Sí.
No, no, i molt bo, m'agrada.
Clar, ho hem vist aquesta setmana, no?
És un dada, sí.
No, o sigui, un fons voltor, sobre de Barcelona, no? Desnona un noi, vale? I què? Perquè per tapiar el pis i per d'aquí 4 dies de reformar-lo i posar-lo com a pis turístic, molt més car, al preu aquest noi no es pot plantejar, i per tant, sí, crec que seria una bona mesura. Només que els fons voltor no poguessin posar-hi mà, es descensionaria molt.
Sí. Serien els grans tenidors, no, dels que sempre parlen.
Jordi, final... presenta totes les eleccions, va.
Ah, ui, jo, eleccions? Pobre, voleu parlar d'eleccions?
Ja han tancat, ja han tancat les llistes, no ens podem presentar ja.
Ja no. Bueno, Ciutadans reapareix. Ciutadans reapareix.
Ara
què?
Jo crec que els partits estan... Jo aquí també traiem el gran debat, és el tema de les llistes tancades i bloquejades que fan... I que això s'ha convertit, clar, els partits polítics són els que remenen el cotarro. Les hòsties que hi ha hagut ara per anar a les llistes, i molta gent que tenia fins i tot consellers, o gent que tenia posicions importants als partits, que han quedat fora de les llistes.
Em sembla que hi ha 30 o 40 diputats i diputades que segur que ja no sap perquè no els han posat els jocs de sortir, o perquè directament no han volgut continuar, això. A mi em sembla, d'entrada, 30 o 40 de cop, ja. Home, jo. D'entrada, sense fer res, hi ha renoves més d'un 20 i escaig del Parlament, i molts d'aquests casos, suposo, sense voler.
Sí, molts que haguessin volgut anar, però clar... les llistes són les que són, vull dir, cap la gent que cap, i gent que entra gent nova... Ha de sortir gent que ara hi és, i és complicat, però és això, és clar, si tu no et deus al teu elector, com passa amb altres sistemes electorals, com per exemple el Regne Unit, que hi ha un diputat que és diputat d'una circunscripció bastant petita amb la qual estaria
a sobre del
seu electorat, fer reunions, parlar amb les entitats, si no, per l'escó, i pot ser que sigui un diputat molt important, fins i tot un ministre, i és que és escó. Aquí no, el primer que s'ha fet és intentar aconseguir un lloc a la llista. Cal-li bé amb el president, el secretari general, o el secretari d'organització del moment, i aconseguir un lloc a la llista i poder entrar i fotre un cop de colze a l'altre company de partit, perquè ja sabeu la frase, oi? Tenen enemics mortals i companys de partit. Ah, companys de partit és ja el nivell total on hi ha els apunyalaments traperos més terribles que hi poden haver. I això ho hem vist. Tal qual. I ho hem vist. I del govern d'Esquerra hi ha hagut molts consellers de pes que han quedat fora. No sé, estic pensant, no sé, en Roger Torrent, per exemple.
Sí.
Sí, i en canvi, dius d'altres que van a les llistes que dius, Carles Campuzano. Una persona que tota la vida l'ha fet
a Convergència.
I ara s'ha col·locat allà.
Bueno, l'han col·locat, en teoria, no? És a dir, el van anar a buscar...
Sí, l'han col·locat a conseller i ara no serà diputat.
Vaig a obrir un meló a pocs minuts de que acabi. S'hauria de remodelar de dalt a baix el sistema electoral nostre. Llistes obertes... una mica mirant, sempre ens emmirallem.
La representació també hauria de millorar molt. La representativitat de... Sí.
Hauria de canviar, no? És a dir, ara mateix...
Això que deia el Jordi, vull dir, a mi em sembla bona idea. Escolta'm, el diputat se subscriu un presenc que val, no sé, el 18 de la llista tal, que compta, aquest que val el 18 de la llista tal, que tota la gent del Penedès l'ha de conèixer.
Clar.
I ara també podeu interpel·lar.
No, i ara poder fer arribar les seves demandes en el tema de l'oficina parlamentària. Jo sempre, cada inici de mandat, hi ha alguns partits, que em sembla que el PSC ho ha fet, obrim l'oficina parlamentària.
I després la tanquen.
No s'ha après més, no es fan balanços, no es parla d'aquestes oficines parlamentàries. Però el tema aquest d'aquestes llistes tancades i bloquejades, tot això ve de l'època de la transició. de que es va voler donar molt de poder als partits per evitar doncs, que això, que com se sortia del franquisme, es sortia això clar, de que els partits no tenien massa força, doncs es va fer això, es va crear aquest sistema, però és un sistema que estem parlant de fa quasi 50 anys.
47.
Ja, i ara la societat ha evolucionat moltíssim. I el sistema polític de català, per exemple, no s'ha pogut reformar. És l'espanyol, ni que adaptat, i ja està. Ningú l'ha interessat del tot de canviar-lo. No hi ha hagut consensos per fer un... No sé, doncs això, però per circunscripcions més petites, per vegueries, d'alguna manera, apropar-ho més. No, no. És aquest sistema de l'any 80, que estem a l'any 24, passa 44 anys, i continua sent el mateix sistema.
Ricard?
Sí. No, és que...
És a dir, optem per oblidar la partitocràcia, no? I anar cap a una democràcia real, no? No...
Clar, però els partits no faran, perquè els partits es rebeixin d'aquest poder.
I qui l'ha de
fer? Si va bé.
Qui l'ha de
fer? Clar, si ells mateixos han de canviar el sistema, no el canviaran.
No el canviaran. Totalment.
Per tant, jo crec que estem condemnats a aquest sistema que tenim aquí.
Clar, ho han de canviar. Clar, el sistema l'han de canviar, clar, de canviar des de dins. I llavors, si jo... que em proposo canviar una cosa que em beneficia a mi però perjudica a tu, però llavors l'altre em diu no, et faig al revés i et perjudica bé, què fem? Ho deixem igual i escolta'm, no ens farem mal.
Per exemple, si fes un sistema amb circunscripcions molt petites, clar, qualsevol se pot presentar i una circunscripció petita, no sé, diguem que el Vendrell, la ciutat del Vendrell sigui una circunscripció, no sé, segur que el Vendrell sigui molt popular, però que no estigui cap partit, se presenta com a independent, pot treure l'escó tranquil·lament. Ara li és impossible. Ara ha de fitxar per un partit. Llavors, potser el número 8 de la llista treu més vots que el primer.
Macus, ho deixem per aquí, pel dia d'avui. La propera ja serà després de les eleccions. Tindrem temps d'analitzar què ha passat i què pot passar. Com sempre, Ricard Vinyals, Jordi Salvat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
I dir si tornem a votar.
Exacte, això em referia. Si haurem de votar un altre cop.
D'una segona convocatòria. Està acabant i pinta, això.
Macus, que vagi molt bé. Gràcies, com sempre.
Adéu.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.